Senyal que els temps canvien, tots aquests canvis, en alguns llocs, però els temps no canvien, perquè, com dèiem, hi ha una 14a de països que, no, que han censurat. De fet, la Xina ha demanat retirar, retallar aquesta escena, que dura 3 segons. Tres segons. I no sé quina és la por, no? Perquè, no sé, hem estat veient, no sé, pel·lícules amb parelles heterosexuals i no conec cap gai que s'hagi passat a l'heterosexualitat per, en fi, veure al cinema por... només referències heterosexuals.
Però és la por a la invasió cultural. Ells, està molt clar, ells no volen això.
Ui, són dos quarts ja, déu-n'hi-do, és que el tema està molt bé. Albert Beorlegui, gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Una abraçada ben forta. Ara us podria treure doncs, la reunió que han tingut avui la consellera de Presidència Vilagrà amb el seu homòleg Bolaños i que han explicat que Pedro Sánchez i Pere Aragonès doncs, es trobaran abans de les vacances, però que abans hi haurà d'haver una altra reunió com la d'avui entre Vilagrà i Bolaños per preparar aquesta reunió entre Aragonès i Pedro Sánchez abans de les vacances, però bé, no ho farem. Val? Això passarà i alguns interpreten que és un desgel, uns altres que no.
En una paraula, si passa alguna cosa, ho comentarem, no?
Sí. Aleshores, jo el que voldria saber on és Jorge Fernández Díaz. On és? No?
Bueno, avergonyit.
El confessionari.
No fa pas massa estava ingressat en una situació bastant greu en un hospital de Barcelona. Del que s'ha recuperat, però d'una situació, diguem-ne, de malaltia greu i de situació greu. Però on és, no ho sé.
No hi ha ningú que estigui movent... res, que estigui revisant papers per veure si aquí es pot obrir alguna causa, en fi, que ho sapiguem públicament, s'ha posat una denúncia avui, Jaume Giró ha posat una denúncia contra Villarejo i Alicia Sánchez Camacho perquè ja s'han fet públiques unes gravacions en les que es parla clarament d'un intent de fer mal a determinades persones, entre les quals hi havia Jaume Giró quan era director de Fundació La Caixa. Però amb tot el que està sortint, els àudios que han sortit publicats avui de la conversa entre Fernández Díaz i el comissari Villarejo, és l'última prova, és que jo no sé si necessitàvem massa proves, no? però l'última prova que confirma aquella operació Catalunya, no? Quan Jorge Fernández Díaz, que ha negat per activa i per passiva, tant en seu parlamentària com en seu judicial, que no hi ha operació Catalunya i que ell no sap de què li parlen, un àudio... L'hem sentit al llarg del dia, no sé si el podem recuperar, companys, és a la UB, en el que explica que diu, el ministro, parlant d'ell, el ministro sabe nada, li diu a Villarejo, i no sabe nada, i ni fins i tot, encara que em torturin, no diré mai que ha existit aquesta conversa, i confio que no sortirà d'aquí perquè estic parlant amb, persona, amb, no? amb personalitats d'estat, autoritats d'estat.
Amb cavallers, no sé si jo diria això també. Sí.
Mira, que el posem. Aviam, baixeu tots els volums, atenció, pareu bé l'orella, que no se sent massa bé.
El ministro no sabe nada, ¿eh? Está claro, ¿verdad? Y digo eso porque sé que estoy hablando con los servidores del Estado. Está claro, no me olviden esto. Que incluso bajo tortura no ha existido.
Bé, el que estàvem parlant era en aquest cas de l'inici de les primeres converses sobre en aquest cas els Pujol, etc.
Mira, Villarejo té 18 causes obertes a l'Audiència Nacional.
La primera
ja, que l'està jutjant, el fiscal ha tingut un atac de benevolència i de 119 anys li ha baixat de moment a 80. Perquè estem en aquest nivell de penes brutals, de causes en les que està agafat, però amb el carrito de l'helau, totalment agafat, i que no se n'en sortirà. Primer element. Això és l'única cosa que justifica el que per mi és injustificable, i és que en aquest país la institució de l'Estat a la que se li ha allò arrogado la obligatorietat de vetllar per la legalitat es diu la Fiscalia. A banda de regir el principi acusatori, una fase posterior, però és el garante de la legalitat, ho diu l'Estatut del Ministeri Fiscal. Per què no s'actua d'ofici i cal esperar a que aquelles persones que en molts casos, el conseller Giró, tot i que ara a títol personal, però el conseller Jaume Giró, a mi em consta que la família Sumarroca està a punt de presentar també accions penals d'un moment a l'altre, família Pujol, tantes i tantes persones que resulta que van estar en el punt de mira de les clavegueres de l'Estat amb mitjans i amb diners públics, amb operacions dirigides per funcionaris públics amb l'aval i amb el paraigües de l'autoritat política del govern de l'època. Aquesta gent per què ho fa? Ho fa perquè tenen la íntima necessitat de sortir al pas. A mi em deia avui una persona d'aquestes que no ha presentat la querella, la presentarà dintre del poc, l'acabo d'esmentar, em deia que això ho farà pel seu pare, no ho farà per ell. Ho farà pel seu pare, no? I jo em pregunto, per què la Fiscalia General de l'Estat no actua davant de la flagrància d'uns delictes que ho són en la mesura que totes aquestes denúncies ja estan sent emeses a tràmit d'una forma automàtica, i les que vinguin també ho seran, naturalment. Per què no actua si hi ha la evidència de que estem davant d'allò que es diu notitia criminis pública? Perquè la Fiscalia actua d'ofici tantes vegades com creu oportú. El Ministeri, l'Estatut del Ministeri Fiscal li otorga aquesta possibilitat d'una forma, a més, enfàtica. I ho ha fet servir moltes vegades. Per què no ho fa, en aquest cas?
Yeah.
Bueno, no ho fa perquè és que el tenim, m'ho deia un fiscal aquest matí, el tenim trinxat aquest tio, el tenim agafat en 18 causes i li demanarem, mira, 80 anys, 70 per aquesta, 30 per l'altra i tal. Bueno, doncs molt bé. Doncs a tot això hem d'afegir aquell mal horrorós que aquesta persona juga en brut i amb diners de tots, no oblidem, que ha tingut un patrimoni de 14 milions d'euros, un senyor que cobrava 4.000 euros de poli, que no és un sou gens despreciable, però té un patrimoni de 13 milions d'euros i no els ha fet guanyant, ni treballant, ni picant pedra. Ostres, i on està la Fiscalia General de l'Estat?
Però això es preocupa, és a dir, els efectes penals que evidentment s'han de promoure contra aquest personatge i contra altres, no us preocupa més de totes maneres la incapacitat que té el PP, que fonamentalment era el partit en el govern en aquell moment, i alerta, i una gran part de la premsa que durant anys, i fins i tot en aquests moments, doncs no ha reaccionat davant d'això. Això és una cosa que quedarà, i que no s'està produint.
Això és una veritat com un piano.
És clar, jo el tema penal, sí, bueno, anem a parell i tal, però és intranscendent comparat amb la situació d'admissió, repeteixo, de mitjans de comunicació i del fonamentalment del Partit Popular, de que això doncs és per la defensa de l'Estat, per coses d'aquestes.
No, pensa,
a mi em preocupa,
pensa, aquí també, això, eh? Aquí també ho hem gripalitzat, això, que se'n diu, el que és aquest abús d'autoritat. I tens raó que hi ha coses que depassen el fet de si és delicte o no és delicte, sinó que tenen a veure amb l'ètica. Jo, quan penso en el senyor Fernández Díaz, penso que hi ha coses que són lletges en la seva escala de valors. Després d'haver-hi delictes, que avui l'hem enxampat en directe, podem veure l'àudio i per tant hem vist un delicte com és en directe. Després, per damunt, deu haver-hi els pecats, que és una cosa que ell li deu preocupar molt com a bon cristià. I després hi ha pecats, que és com el de mentir, que és mentir, a més, sabent que aquesta mentida pot enfonsar les persones. Això té una... suposo que tindrà un càstig bastant sever al judici final, que és el que suposo que li interessa a aquest personatge. Però nosaltres mateixos, després de tota l'anàlisi que puguem fer sobre ell i sobre les mentides que ha fet cap a diversa gent, nosaltres ens hem de preocupar no només pel que faci la Fiscalia, sinó també nosaltres, com a societat, fins a quin punt hem normalitzat que l'Estat es defensi d'aquesta manera. Sigui el PP, sigui el PSOE, sigui qui sigui, no podem admetre, no podem tolerar que això qualli o que es normalitzi. Penso que hem normalitzat massa els excessos autoritaris, no només del PP, insisteixo, que avui s'ha limitat el PSOE a demanar explicacions del PP, sinó també del PSOE, no? Que hauria d'activar tots els mecanismes legals.
Ja. Hi ha la condició humana, també. Hi ha ministres, jo he conegut alguns ministres de l'interior, tots hem conegut ministres de l'interior, i hi ha alguns amb els que, jo puc dir, em jugo la mà, que seria impossible que coneixessin, avalessin o que tinguessin la més mínima, diguem-ne, predisposició a aprovar o a impulsar estructures com ara aquesta, no? És a dir, jo no imagino un bel lloc, ministre de l'Interior, muntant una policia patriòtica, però no me l'imagino.
Sí, però la reacció davant d'això, que ells no ho fessin, és una cosa, però tu has sentit reaccions d'aquests ministres?
No, però ho han fet ells.
Bueno,
ho han fet ells.
Però, i fins escolta, i tot els que no ho hagin fet no han reaccionat davant d'això. Aquest és el problema.
Que en pau descansi, el senyor Villarejo va fer moltíssimes feines pel senyor Rubalcaba quan era ministre de l'Interior. Moltíssimes.
Sí.
No és un invent del Partit
clar,
Popular.
Aquí la pedra angular de tot això és un personatge que...
També és veritat que
fa 40 anys que
els que coneixem una mica, o tenim referències, i en aquesta taula tots en tenim referències de l'exministre Fernández Díaz, sabem que és un personatge llamado, o sigui, que en el seu ADN porta la possibilitat de fer coses com aquesta. Perquè té una estructura parafranquista, mental, estructural, religiosa, etc, de la jerarquia, d'Espanya, de la marca...
Legionari.
Sí, de tal forma que és possible que es fes. També us dic una cosa, li he donat tota la raó a en Soler, però deixa que digui faci un comentari matitzant una qüestió. És veritat el que diu, i ho subscric 100%. Ara bé, els que han pogut... Qui pot donar, o qui ha donat la volta a la truita amb més o menys dificultat, però que ha aconseguit donar la volta a la truita d'algun de les qüestions capdals de la política d'aquest país dels últims anys, la figura del rei, per exemple, ha estat l'Iñaki Urdangarín, per exemple, ha estat el degoteig constant de gota malaia d'alguns mitjans de comunicació, que gràcies a ells el que era intocable fa 10 anys resulta que és objecte d'escarrio amb total llibertat en aquests moments. I això qui ho ha provocat, qui ho ha aconseguit? Ho ha aconseguit també aquest degoteig d'una determinada premsa valenta, circumstancialment valenta, si voleu, no majoritària en el seu inici, però després sí, sí, quan el senyor Urdangarín comença a ser investigat, i jo en coneixo molt bé la investigació, recordo que el fiscal m'explicava que no tenien nassos d'anar per ell. És quan el jutge fa aquella declaració, el jutge, el rei, dient todos somos iguales ante la ley, sí, tal, sí, i tal, no sé quantos, que el fiscal presenta la querella, diu, ara puc. Això passava fa un temps, ara ja no. Ara s'ha canviat. El senyor Villar, des del meu punt de vista, el senyor Pujol era 10, més que 10 fa 15 anys, i en aquests moments és una persona que li podem dir de tot, no? Per què? Doncs perquè hi ha hagut un gir gràcies a segons quina premsa valenta.
Jo hi ha una cosa que no entenc sobre els, aquests àudios que van sortint i que em fa moltíssima por, perquè, clar, cada X dies, no sé, potser són 2-3 setmanes, surt un àudio nou. Clar, la nostra capacitat d'escandalitzar-nos, jo crec que...
Anem endurint la pell.
Sí, 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 no, ja no... Si això hagués sortit el primer dia, haguéssim estat aquí, vaja, esgarrant-nos els vestits, no?, i dient, què passa? I jo pregunto, hi ha una relació, o sigui, ell està fent això, el senyor Villarejo, perquè vol aconseguir, perquè té encara la butxaca, encara alguna cosa més grossa, i ell pensa que pot aconseguir per ell alguna cosa, perquè va fent un degoteig.
Morir matando. Morir matando. Jo crec que ell sap perfectament que un cop la bola de la justícia està en marxa, ja no hi ha Déu que ho pari, això. És impossible una amnistia, és impossible unes absolucions. Ara, morir matando, té aquest, és un, tira un mal revolver, que diria el meu avi, no? Tira un mal revolver i ara ho estan... Sí que sortiran més coses que estan a les muntanyes de cintes encara no escoltades i a les que encara no han tingut accés totes les parts personades a les 18 causes. Tot això que surt no surt d'un armari, d'un lloc. Està a l'Audiència Nacional. I a l'Audiència no donarà l'abast per poder escoltar i per poder...
La quantitat d'hores de cinta que deu tenir.
Clar, bueno, jo és que el que he sentit pensant, bueno, si aquesta és la forma d'actuar d'un ministre, doncs se li enriuen quan ell diu no, que no salga d'aquí, i riuen.
La fiscalia té la fina, és que sí. Hem de recordar la conversa amb el Daniel D'Alfonso. Era Vito Corleone. Perdoneu, era Vitor.
Perquè sembla que la fiscalia també està afinant o desafinant encara.
Està bé, però no, això no ens acaba de portar enlloc, no? I aleshores és interessant sentir aquests àudios perquè cadascú confirmi, diguéssim, les seves posicions, però això de moment no està tenint cap efecte ni cap impacte en la persona, en els protagonistes d'aquesta història, més enllà de Villarejo, que efectivament té totes aquestes causes obertes, no? És un autèntic interrogant on és Jorge Fernández Díaz, a què dedica el seu temps i que sí, és veritat, i si això en algun moment ella ha de donar comptes de tot el que estem veient. Hem de fer una pausa. Ara, a la tornada, fem l'explicació Expedient com el Quílez, us convido que us quedeu perquè porta detalls d'aquest cas, no sé si l'heu seguit, aquest assassí, no? Sí, el cas del carrer Serrano de Madrid, un marquès, compta no sé quants títols nobiliaris que va acabar matant la seva dona.
Una amiga de la seva dona. I després es va suïcidar, cosa que no acabo d'entendre, perquè no ho farà al principi, oi? Ja. I acabaríem amb el problema.
Efectivament. Doncs ara, després de la pausa, parlarem d'aquest cas. Deien, no, hi havia algú que titulava que s'havien trobat una autèntica escena com de guerra. Veurem, diguéssim, quin és el perfil d'aquest personatge. I després deixeu-m'ho dir, i aquí estem en Crònica Negra, perquè no quedi com una cosa més, que m'he informat d'un cas d'una violació a dues nenes de 13 anys a Olot, diumenge de la setmana passada. 13 anys per part de dos personatges que estan en la vintena, que ara estan detinguts
i empresonats,
i un dels quals diguéssim ja tenia un perfil. Ja tenia un perfil. Dues nenes de 13 anys diumenge de la setmana passada. Fem una pausa i anem amb l'expedient Q.
A RAC 1 no ho sé amb Agnès Marquès. RAC 1.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
A Moventis Sarfa, líders al sector de la mobilitat a Catalunya, volem que formis part del nostre equip. Busquem 10 conductores i conductors professionals com tu per a serveis internacionals de Sarfa BlaBlaCar amb nocions de francès o anglès. Oferim contracte indefinit. Si vols desenvolupar la teva carrera amb nosaltres, envia el teu currículum al banner que trobaràs al web sarfa.es. Moventis Sarfa. 100 anys, 100 destinacions.
Vols que el 50% de la teva instal·lació solar per autoconsum et surti gratis? Sí, sí, el 50%. A Solargest ho fem possible.
Truca'ns al 977-310373 o visita'ns a solargest.cat i t'ho expliquem. Ara és el moment de l'autoconsum. Ara és el moment de Solargest.
L'autoconsum més fàcil amb Solargest.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Amb Petards La Traca, aquest Sant Joan, més festa que mai. Descobreix la superoferta Revetlla de Sant Joan. 15 productes per només 35 euros. I les nostres novetats de fons, coets, traques i molts més articles per una revetlla plena d'alegria i color. Vine a qualsevol de les nostres casetes o entra a latraca.cat i gaudeix de la nit més màgica de l'any.
Arriba el començament d'una nova era amb el nou Alfa Romeo Tonale híbrid elèctric, amb una tecnologia que trenca rècords i una mobilitat més sostenible. Deixa't guiar per les emocions i sigues un dels primers en conduir el nou Alfa Romeo Tonale. Apropa't a Auto 88 i sol·licita el teu test drive. Concessionari oficial a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Has provat d'autocelebrar-te alguna vegada? A invertir en tu? Vine a l'Ura, el primer centre de bellesa i benestar de Barcelona amb les millors firmes de medicina estètica, disseny de mirades, perruqueria, massatges, tractaments facials i corporals i molt més. A Joan Güell 236, a l'antic Pedralba Centre. Regala't a l'Ura, perquè l'amor de la teva vida ets tu. A lurabeauty.com.
Cada vegada que l'Antonio ve a BMW Service, pren el seu cafè amb 3 cullerades i mitja de sucre, mai 4. Llet de soja a temperatura ambient i 1,3 centímetres d'escuma. A BMW Service et coneixem tan bé a tu com al teu BMW i el cuidem com ningú en el manteniment i servei postvenda.
Vine a Motor Múnich, el teu taller autoritzat a Sabadell, Sant Cugat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe a Puntcat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe a Puntcat. Som de confiança. Som d'aquí.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès. Expedient Q.
Vinga, seguim amb l'Expedient Q, amb, també amb el Carles Quílez, també amb la Montse Guillén, Jordi Cabré i Josep Soler. Qui era el responsable d'aquest cas que m'ha anomenat el cas Serrano, perquè és un crim que passa al carrer Serrano de Madrid, que ens va cridar moltíssim l'atenció, un home que ostentava diversos títols nobiliaris, sí. I en fi, que amagava una vida fosca i que ha acabat sent un assassí.
Tenia la família dels Cànova. Era el marquès de marquès i conde de Atarés. Amb títol vigent. Era un ultrafeixista, ultrafranquista, molt violent, que havia, que tenia antecedents penals per agressió a la seva pròpia mare i a la seva germana, que quan va entrar la policia, després de que els veïns avisen que han sentit uns trets, que no són els trets habituals que sentien en aquella casa, perquè aquest senyor tenia per costum, en un jardí, això al carrer Serrano, si la gent que no coneix Madrid, és la part alta de Madrid, la part noble de Madrid, i hi ha a la part més alta del carrer Serrano tot de cases unifamiliars d'altíssim standing i de molt abolengo, no? I molt aristocràtiques. En una d'elles vivia aquest senyor. Doncs aquest senyor tenia per costum, tenia una diana al jardí, un jardí que està bastant visible des de l'exterior, on penjava fotos, fins i tot fotos del tram, de no sé què tal, però fotos de veïns. O sigui, feia fotos de veïns amb els que estaven pipats, tenia, els col·locava la Diana amb una pistola d'aire comprimit, doncs feia, disparava, no? I s'ho passava. Clar, el veí que passava per l'alló s'assumava i veia el seu careto a 20 metres i aquell disparant al d'alló, doncs com pots suposar no li feia massa gràcia. Aquell era un so habitual que se sentia, però el so que es va sentir fa 4 dies no era aquest, era el d'uns fusells que aquest senyor tenia a casa, era arma llarga. Va matar d'un tret al cap la dona, una senyora de 40 anys, i a una dona, també d'un tret al cap, que era una senyora de 70 anys, diuen que era la millor amiga de la dona. I després ell es va al coll, es va clavar un tret de forma indiscutible. La policia ens diu, el grup 5 de homicidis de la policia de Madrid, diuen que no hi ha dubte que es va suïcidar, que no hi ha una cosa rara, no hi ha un tercer que va venir i va fingir, contràriament al tema de Girona, que encara està revoloteando, el tema de Girona, d'aquell home rus que mata la dona i la filla, recordeu?
Ah, sí, sí, ho vas explicar.
Xalet, i que després es va penjar i tal i qual. Això, d'aquest tema encara, abans que acabi la temporada, em sembla que acabarem parlant. Però bé, en aquest cas no hi ha dubte que això ha estat així. Ah, quan entra la policia, perquè els veïns senten aquests trets a boca de canó i potents, diferents als altres, quan entren es troben que aquest senyor tenia en el saló de casa com una mena de mausoleu, una mena d'aquelarre d'exaltació franquista, amb estàtues del Franco, amb quadres del Franco, amb la bandera espanyola, i després tenia... bueno, la dona el va denunciar per maltractaments físics, però quan la policia el va citar a declarar, ella va retirar la denúncia, no? Això, la síndrome que moltes dones maltractades tenen, sí, perquè s'ha oblidat abans comentar-ho. I una altra cosa molt curiosa d'aquest personatge és que quan feia aquestes classes de tiro, que les feia perquè la gent sapigués que estava disparant la cara del veí, posava tota hòstia al cara al sol o a l'himne d'Espanya franquista, no? I a tota l'etxe. De forma que el barri, bueno, és veritat que en aquell barri l'himne d'Espanya sona bastant, no? Però... el cara al sol, enmig d'uns trets, encara que petitets, d'un senyor que estava amb una diana posant la foto d'uns altres, doncs era la música habitual. La policia ho sabia, allò que ens deia l'Andreu Martín en aquell llibre Bellíssimes Persones, no? Que quan sí, hi ha un crim i t'apropes, sempre surt algú que et diu, no sé què ha passat, no? Però si era una bellíssima persona, no? El Pepet, doncs mira, s'ha carregat sempre, a la mare i al fill i a l'altre, no? Doncs d'aquest senyor mai ningú, o sigui, ningú no està dient que fos una bellíssima persona, no? Tothom el tenia bastant enfilat, fins que no se sap per què, quina és l'espurna que va provocar que agafés un fusell i a més, tres trets, ella, l'amiga i un tret al cap. Personatge de novel·la. Una història de novel·la, vaja.
Sí. Bueno, doncs, en fi, és que la veritat és que té tots els ingredients.
És un tema tancat. No hi ha més informació de si es van barallar, no hi ha res més.
No se sap, no hi ha cap nota, per exemple. És veritat que ella deia que havia comentat alguna veïna i en algun comerç de la zona, algun restaurant en concret, hi ha un testimoni que diu que la dona, pocs dies abans, havia dit que ell l'havia colpejat. Però bueno... però que hi hagués un detonant causa-efecte almenys que jo coneixi, la policia fa 2 dies estava... no, que se li ha apagat un llum i que...
Sí, en un boig...
Molts llums de Jesús tampoc tenia.
I pensava el moment per dir
sí, sí,
l'últim punt de fet.
És que no és un boig, és un assassí, és un fanàtic, és un maltractador. No,
perquè hi ha un detonant que el fa... Mira, hi ha una cosa, jo he cobert molts judicis i molts crims, i hi ha una cosa que a mi em provoca un desassossego extraordinari i un desassossego total i absolut, i és quan tu li preguntes a algú que ha fet una bestiesa d'aquestes, que es viu, en un judici o tal, i li dius, i vostè per què la mato? Me recordo Andrés Rabadán, aquell que va matar el pare amb una ballesta i que feia descarrilar trens al Vallès, sí, va fa molts anys.
Sí, sí.
I en el judici, dius, no, pues no lo sé, no lo sé per què la... És a dir, que un tio mati algú i no pugui explicar per què ho ha fet, és... o sigui, des del punt de vista de la inseguretat ciutadana, és el que més inseguretat em provoca. Ah. Perquè si sabem que aquest va matar perquè estava boig, perquè estava drogat, perquè tenia una, no sé què, militància política, que no sé què, dius, bueno, sabem on comença i on acaba la malaltia, no? Si és que es pot dir així. Però quan un no sap com... Doncs, aquest senyor per què ho va fer? Pues, o perquè algú va encendre un misto al costat d'ell i va prendre la metja, o simplement perquè hi ha un bull en un moment donat, alguna cosa, una xispa que no funciona al cervell.
Una altra demostració que els títols nobiliaris no fan persones nobles.
Exacte, m'ho has tret de la boca, jo anava a dir el mateix. La noblesa no sí, està en el títol.
Però al cap, al cas del Surquijo, se'n recorda?
Totalment.
Suposo que és un tio que...
El cas del Surquijo és també és un tema nobiliari, recordeu aquell... Bé, sí, no és patente de corso de
Torquí, de Sant Joan.
Per descomptat. Escolta, i també volíem recuperar el cas del pistoler de Tarragona. Ahir en parlàvem amb una persona que en sap moltíssim, que, en fi, experta en temes de bioètica, com és la Núria Terribas. És aquest pistoler de Tarragona que ha demanat l'eutanàsia a causa de les lesions que li van quedar en el moment en què els Mossos intentaven detenir-lo. Justament abans, el que havia fet aquest pistoler és ferir 3 persones de gravetat, que l'havien, en fi, és igual el motiu, l'havien acomiadat de la feina i els va ferir de gravetat. I ara aquí, aquesta col·lisió de drets, que jo trobo que és un debat interessantíssim.
Jo vaig sentir l'entrevista
amb la Núria Terribas,
Sí, i em va semblar molt interessant, i em va portar a fer aquest matí un perill de consultes d'un debat jurídic, estrictament ja no ètic, ni sanitari, ni jurídic, ni d'aplicació de la llei de l'eutanàsia, que és molt recent, com ahir ja també es va explicar, sinó estrictament jurídic. No hi ha precedents, no hi ha jurisprudència, no hi ha sentències que puguin dir, mira, aquesta és la línia argumental teòrico-jurídica del Tribunal Suprem. Això marca la tònica de lo que han de fer jutges i fiscals, o algú que... No, és el primer cas. Aleshores, aquell primer que li toqui resoldre això marcarà una tendència, que ja veurem què diu el Magno Tribunal del Suprem, si finalment li arriba. I la música que a mi m'arriba és que prima més el dret d'aquest senyor a escollir morir o a decidir morir, avalat per un informe de tècnics que estan sotmesos a la literalitat d'una llei que marca quan es pot assumir i quan no es pot assumir aquesta petició, en aquest cas els metges han dit que sí, prima més que no la seva eventual responsabilitat penal en el marc d'un procediment judicial. Això és el que diu la música, però no hi ha precedents, ja ho veurem.
No, és que és una situació completament nova.
Les acusacions particulars, perquè tots aquestes víctimes a les que tu feies referència, Mossos d'Esquadra també, perquè hi ha 2 Mossos ferits, de menys consideració, que també estan personats com a acusació, ells s'han oposat a això, diuen que no, que aquest senyor ha d'anar a judici i després doncs que faci el que deixi de fer, no?
A més, tindria que
analitzar, això està sobre la taula?
Analitzar exactament en quina situació quedarà, que potser encara no podem saber, és a dir...
ell
exacte, no, una situació d'impossibilitat té
assegurada d'estar en una situació de paràlisi.
Però jo entenc també la família de les víctimes, el que pot pensar en aquest cas és complexa, no estic dient res, però és molt, molt interessant, perquè et planteja un dilema.
Clar, però el fet d'aturar el procés d'eutanàsia que ha començat, i que, tot i que encara ha d'arribar a la comissió final, però en principi en les primeres fases ha rebut, diguéssim, l'aval, o es veu que la persona compleix els requisits, voler frenar això pel dret a la tutela judicial, que és el dret que tenen les víctimes a poder defensar-se o acusar en un judici algú que els ha causat un perjudici, en aquest cas important, em grinyola en el sentit de, ostres, quina idea de justícia estem de fer justícia, quina idea de fer justícia estem inculcant. Fer justícia és, no, ara no pots morir, i aguanta aquest dolor que qualsevol altra persona... Exacte, no?
Sí, quan
la justícia i les condemnes estan pensades sota el dret de reinserció de les persones condemnades.
Sí, però jo li vull preguntar al Quilet, hi ha alguna possibilitat que aquest home hagi comès algun altre assassinat abans?
Que se sàpiga no. Era un home que tenia tenència d'armes, sí, però...
Esclar, hi hauria la possibilitat de que en un moment determinat apareixés que aquest home era responsable d'un altre crim abans.
És possible.
I d'alguna forma, amb l'aplicació de l'eutanàsia, t'estàs evitant que un crimen irresolt, que a lo millor, repeteixo, es pugui produir, aquest home doni la informació sobre allò, per exemple. Ja. Tant si ho ha fet ell com si ho ha fet alguna persona al costat d'ell.
Bueno, però
és a dir, t'estàs carregant moltes coses amb un criminal declarat, si penses des del punt de vista que no ha de ser una cosa de venjança, les penes, és cert, però a mi
el dret avui, té un avantatge, en aquests moments, el dret té un avantatge, i és que estipula conductes, allò que es diu típiques, és perfectament tipificats al Codi Penal. Hi ha coses que trobem despreciables però no estan al Codi Penal. I les podem criticar periodísticament, però no podem imputar segons quines coses, que les trobem despreciables però no són delicte. Les sospites no estan al Codi Penal. El ICI i si vindrà i si no vindrà.
No, no, però no tu estàs, fer, tu no estàs prenent una decisió que pot implicar un efecte sobre un no un i sí, alguna cosa que en el futur és...
Realment, si està demanant l'eutanàsia i compleix els requisits, vol dir que realment el tema mèdic se li ha complicat moltíssim. Jo no veig el dilema ètic, en absolut. Jo veig claríssim que aquesta persona se li ha de concedir, perquè justament perquè no estem en un tema de venjança. Una altra cosa és que tingui la fórmula jurídica, que és el que tu et preocupava, no? Si la fórmula jurídica existeix per vehicular-ho, que estic seguríssim que ho trobaran, i també depèn de quin jutge et puguis caure, però vaja, em sembla que dintre de la concepció moderna del càstig, o és a dir, avui dia un càstig de presó és un càstig, és considerat una privació de llibertat. Molt bé, aquest home ja està privat de llibertat, ja té la seva condemna. Em sembla que buscar-li un altre només per passar comptes, em sembla que no té cap sentit.
No passar comptes, privar d'un dret, perquè l'eutanàsia és un dret.
Sí. Bueno,
de donar-li la responsabilitat, o sigui, que al final encara no és responsable legalment, perquè no hi ha hagut el judici.
Bueno, però això ajudaria a dir, escolta, com encara no ho és...
No, és un pedazo de debat, vull dir que sí. Ja veurem.
I quin paper el jutge, que tingui això sobre la taula, la jutgessa.
Sí. Això arribarà dalt de tot, en tota seguretat, perquè serà recorregut per tothom, sigui quina, sigui quina. I veurem què diu el Suprem. Sabeu que només és a partir de dues sentències ratificades i fermes del Suprem quan es marca jurisprudència. Vull dir, calen dues, perquè digui, no, és que la doctrina del Tribunal dels Tribunals Espanyols sobre no sé què és aquesta. Per què? Perquè hi ha dues sentències. Vull dir que estem... És un cas obert.
Molt doncs fa només un any, de l'inici de l'aplicació de l'eutanàsia, que es va aprovar al Congrés, etc. I Déu-n'hi-do, amb tan poc temps, quin cas que arriba als tribunals. Cris Puig.
Hola.
Bona nit. Demanem.
Bé, mira, he hagut de pujar una mica a peu.
Ah.
Us aviso, de baixada va.
De baixada va.
De pujada només fins a la planta 12.
I ja has pujat 3 pisos.
Sí, bueno, però hi ha
hagut... No us deixeu res a dalt, no?
Sí, exacte. No.
O sigui, no podem baixar...
Sí, baixar sí que podeu.
Sembla que està bé.
Bueno, en tot cas, podries baixar per les escales, tampoc passaria... O sigui, la cosa seria l'expectativa de pujar 15 pisos, sabent que l'Agnès potser en qualsevol moment dirà i on són aquests?
Em recordo.
No, però és que això m'ha passat perquè he picat la planta 15 i jo pensant-me que estava pujant. I jo estava a les 0.
Perdona, és lamentable. Tot això ve sola avui, no?
Bueno, no ho sé.
No,
el Cristi
el
segura que igual li està passant això. Potser li està passant això, però en tot cas, no, en principi l'esperem. Arribaràs bufegant, també.
Sí.
Molt bé. Ara parlarem amb la Cris Puig dels 60 anys que acaben de complir les cintes de casset,
sí.
On segurament Josep Soler sentia...
No comencis a mirar a mi quan parles de cintes de casset. Vaja, quina relació has fet molt ràpid,
amb el Rolling. Sí,
no, amb l'edat,
Com, potser eren discos, no?
Jo em sabia de memòria el caset de Peter Pan, de tota la pel·lícula de Peter Pan, me'l sabia de memòria.
Quin desastre, perdona, això de cintes de casset, quin desastre de mitjà. Els lius que se't muntaven amb cinta que sortia.
Sí.
Una merda, perdona, podem dir-ho directament.
Però trobaries on posar un casset a reproduir i ara busca on reproduiries un CD. Aviam.
Tens raó.
És veritat, el CD...
El CD va ser un malson, és veritat.
Els ordinadors... No, vull dir, on el poses ara, el CD?
En els ordinadors encara els pots posar,
No tots,
No tots?
Hi ha alguns que no,
En casa no sabríem posar un CD.
I quan et lligaves a la noia més guapa de la disco i sorties amb el teu cotxe i treies el cassete...
Ai, sí. Amb aquella nansa,
Era com una... I el dia que ja no treies el cassete.
Us
hi havia una tapa...
Us recordeu el so aquell...
Sí.
Que feia, era maco.
Ostres, és veritat, que després es van inventar aquelles que clicaves i donava la volta i semblava que no hi havia
el Walkman, que també era girable.
I després l'acoplament entre la cinta de casset i el boli Vic, que jo sempre he trobat fascinant.
Som referia.
I quan gravàvem cintes de casset per regalar-li alguna cosa? Pensava que anaves a dir això quan em deies qui l'has de lligar, no? Que regalàvem cintes de casset amb les cançons que ens agradàvem i allà el missatge fixat. ficat allà.
Jo porto una de meva germà que posava lentes. I tenien lentes.
Escolta, jo ja era legal en aquell moment, eh? O sigui que no, no ho expliquis, això que gravaves cassets, alerta, eh?
Home, sí,
ja era legal, eh?
No... Gravàvem cassets i creuàvem els dits perquè el locutor de ràdio no digués en aquell moment i no tallés la cançó.
Ah, sí, i tant.
Home!
I tant, és veritat.
I entremig hi posàvem text dedicatòries i aquesta te l'hem gravat pensant en tu aquell dia que passava no sé què. Això era molt de nenes, potser.
I unes floretes i un...
No, veig que tots hem utilitzat cassets, no?
Per lligar?
No, pel que sigui.
Ah, sí, no, tots tenim així.
Fantàstic.
Cristian Segura.
Bona nit. Jo el que feia amb els casets era amb Tipex, tapava el que clar, com sempre enregistraves damunt d'alguna altra cosa.
És veritat.
Llavors amb Tipex, jo què sé, si gravava un
Rolling,
el que vulguis, doncs em cansava d'aquella música, enregistrava el damunt.
És veritat, perquè es podien reaprofitar.
Posava el
no, no feia pena de gravar a sobre. Ostres, jo el conservava perquè pensava que algun altre dia m'agradarien.
En conserveu de casset?
Sí.
Vos en recordeu del vostre primer casset? Jo sí.
Jo també.
Parxís. Jo també devia ser parxís.
No, però que veu demanar vosaltres?
Sí.
Ah, sí.
Però si vols en
tant regalem. Jo un d'un candú que es deia Autobiografia. Això és, no sé, 89, sí. Així.
Tequila. Segur.
Però ara les bandes actuals treuen els seus nous àlbums amb caset, eh? Vull dir que tot torna a aquesta... O sigui, tenim aquesta vinil, cosa de que...
L'LP sí, el vinil sí, però vols dir que el caset...
Oh, tant! Perdona, la banda sonora de Bohemian Rhapsody està en caset.
Està en caset.
Coldplay ha fet... casets.
Tu portes convidats a casa i poses un caset i et quedes amb tothom.
Ai. No, perquè a més el so ha de ser també diferent. Jo ara ja fa tant de temps que no em poso...
Jo vaig
que...
comprar un caset de doble platina. És veritat.
Sí,
Clar, no, doble platina, que és una banda que hi ha relativament recent, molt indie. És que l'Agnès, que és del món indie, sap qui són.
Hi ha una cançó molt maca, mira, ja se la podem posar. Músiques per a cerrar la discoteca.
Sí,
que eren cançons lentes i diu que...
No sé si
és veritat.
És preciós,
és molt maca aquesta cançó.
De les benzineres?
Home, boníssim.
L'Eugenio.
Antologia Nino Bravo, que no era Nino Bravo, era un tipus amb una veu. I si mirava d'allò, Nino Bravos.
Que a vegades havíem gravat cassets per fer la revetlla, especials. Les de primera hora, les de segona hora. Això per demà ja hauríem d'anar preparant. S'ha perdut la màgia.
Sí.
Perdoneu, vull dir, ara és
afegir la llista.
Alexa, posa'm la cançó tal o fes la llista tal. Llavors aquí era com a mínim, saps, anar veient.
Però el DJ fan el mateix. El DJ posen un casset que ja està muntat i fan veure que toquen, però no toquen res. Ja està.
En veritat està rodant.
4 hores.
Ara la patronal de DJ trucarà indignada, ja ho saps. O com se'n digui de l'associació.
En realitat és el que feia jo.
Bueno, aviam si trobem la cançó i la posarem també ara per acabar avui el... No ho sé, ho deixem aquí amb vosaltres, amb el Jordi Cabré, Josep Soler, Carles Quilet i Montse Guillén. Gràcies.
Bona revetlla.
Que vagi molt, molt bé. Compta amb els petards i els focs. Fem una pausa i ens quedem amb Cristina Puig, el Cristian Segura i el No s'ha parlat prou. Va.
A RAC 1, No ho sé, amb Agnès Marquès.
Coneixes Seniors? La majoria de les persones grans o amb dependència volen viure a la seva pròpia llar. A Seniors comptem amb un ampli equip de cuidadors i terapeutes a domicili per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Contacta'ns a seniors.com, Seniors amb doble N, al 936 073 378 o vine a visitar-nos a l'Avinguda Josep Tarradellas 72. A Seniors revolucionem la cura a domicili.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Vine al Penedès. A l'estiu s'hi està molt bé.
Hi ha mil plans a la fresca. Música entre vinyes i nits enogastronòmiques.
Pots gaudir de la posta de sol als wine bars dels cellers.
I trobaràs el combinat més refrescant. Platja i enoturisme.
Tot el que pots fer a penedesturisme.cat.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. I per posar-t'ho encara més fàcil, obrim el 24 de juny. Ànec Blau. Molt oberts. Molt fàcils.
El 28 de juny no et perdis el concert homenatge de Beatles, Queen i ABBA al Palau de la Música Catalana. Gaudeix de les melodies més famoses dels grans del pop amb orquestra simfònica. Venda d'entrades a palaumusica.cat. Música de qualitat amb excel·lència.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
A Izaguirre, com experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut dieu...
Un vermut.
Un vermutet.
Un vermut. Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
Deixa'm mirar com es pronuncia. Vermut.
Vermut.
No, home, vermut.
Vermut.
No, que es diu vermut.
Vermut.
Què dius?
Pareu, menys embolics i més Izaguirre. Moltes formes de demanar-ho, només una de gaudir-ne. Izaguirre, des de 1884, el nom del vermut.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
Revolució tecnològica. ISD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Apoyados tú en mí y yo en ti, con los dientes apretados intentando sonreír, aunque no sea divertido y nos queramos morir. Por la estúpida creencia que no nos podemos ir, hasta que enciendan las luces o que nos hagan salir, hasta que se haga silencio y no quede nadie aquí. Y me sorprendo pensando, casi hablando para mí, que no todo está inventado como se suele decir. Queda mucho en el mercado que aún está por exprimir. Y es la
música para cerrar las discotecas.
Que no farem un karaoke aviat. Podríem començar ara.
És tan bona aquesta cançó.
Hòstia, perdoneu, és molt xula. Jo no l'havia sentit mai.
Doble pletina, són tan
bons. Sí. Jo ja sóc més gran que vosaltres, deu ser per això, no?
No, no, que deu tenir com a molt 10 anys.
Aquest disc, aquest show deu tenir 9 anys o...
Sí.
I amb caset, ho sentiu?
De... No, jo no. Jo
el tenia en caset, a més a més. Un caset, aquí
doncs és de Barcelona.
Una altra...
Doble pletina.
Sí. Ah, sí?
Sí, sí, sí.
És molt, molt xula aquesta cançó, m'agrada molt.
Són molt bons. Encara toquen, encara em sembla. Bueno. Eren boníssims.
Doncs mira, en casset, jo no sé si Cris ho has dit tot ja.
No, una mica,
60
sí,
anys,
sí, sí, 60 anys. I de fet l'any passat es va morir el senyor que el va inventar, el Lou Ottens, amb 94 anys, aquest home que també va ser l'inventor del CD. Vull dir que ell mateix, diguéssim, sí, es va com trair una mica,
quin
no?
Quin crac, no?
Total. Però, home, a mi m'ha fet gràcia veure que els éssers humans tenim aquesta cosa, que inventem coses, nosaltres mateixos ens les carreguem i després al cap d'uns anys les tornem a recuperar, no? I fa temps ja que funcionen els vinils i ara m'ha cridat molt l'atenció també que com les bandes treuen els seus nous àlbums també en caset. I de fet, els grups a la meva època, als anys 80, 90, diguéssim, les seves maquetes les feien en caset. O sigui, les maquetes dels grups que es dedicaven, no, a,
sí, tant,
a fer la música, enviaven les maquetes als estudis de,
sí,
de discogràfiques i tot això, les enviaven amb caset. I, bueno,
ostres, escoltant. Recordo escoltar la maqueta del primer disc d'Estopa,
sí,
en casset.
Veus, clar. Què
dius? Que me la va passar el meu estimat amic i company de facultat, Toni Tio. Va dir, has d'escoltar això.
Veus?
Maqueta, eh?
Hosti, és molt bo, això,
és molt fort, eh? Del primer disc d'Estopa. Que després ho peta. És el,
imagina't. Sí. Boníssim.
Molt. I encara ho tens?
No, m'ho va deixar, li vaig tornar, suposo. Sí. No.
Aquest home va destruir el seu propi, la seva pròpia creació amb el CD.
Correcte, sí. Clar, però és que és anar-te tu mateix modernitzant, no? I ara, doncs, tornem enrere, ja està. Vinga, cassets. Ara, si tu vols ser modern, has de tenir un casset a casa.
I la patent d'això era d'aquest senyor, les dues? O va fer com el del codi QR que vaig explicar, que la va donar...
Bueno, ell treballava a la Philips. Llavors, no sé si en aquell moment s'ho va quedar a l'empresa o no. Això no ho sé. Però que l'inventor va ser ell, el senyor que va crear aquesta capseta de plàstic amb aquesta cinta magnètica per enregistrar i reproduir sons, va ser aquest home que va morir, com dèiem, l'any passat. I m'ha cridat l'atenció, 60 anys ja. I com, bueno... ara, doncs, pot ser que et facin un regal de l'últim disc de no sé qui.
Escolta'm, jo crec que és el sistema de reproducció més popular.
Sí.
I el millor, perquè es podia arreglar, que se't trenqués la cinta
amb celo
l'enganxaves. Sí, escolta, podies gravar i regravar a sobre. Amb CDs n'hi havia alguns que estaven bloquejats i ja no ho podies fer. I mira, fins al dia d'avui.
Es podien gravar els
CDs? Sí, home, es compraves verges.
Sí, es compraves verges.
Compraves paquets de 200.
Però eren per material informàtic, no? Per música
no,
també.
No, i música també.
Ah, sí?
Sí. Però ara jo el que no sé és on diantre, si em regalen un caset, on el posaré.
El CDR, exacte.
Busca, que segur que trobes.
El CDR em diu el Jordi Jiménez, el nostre tècnic, per gravar era el CDR.
Ah, bueno, ah, mira, com els
de la lletra R.
Com els de l'independentisme.
Sí, estava inventat, diguem. Sí,
escolta,
sí.
Però ara em regalen un caset i on el poso?
Sí, ho trobaries.
On el poseu vosaltres?
Trobaries. No, jo a casa
segur
no
que
tinc.
a casa els teus pares... Hi ha
no
algun reproductor de casset?
Un Fisher-Price.
Un Walkman amagat en algun
de
lloc.
De les teves primeres cròniques. No guardes les teves gravadores?
Teníem gravadores de caset petitet.
No, i la gran també. No, tots més jove.
Hem començat a treballar amb
perquè sou d'audiovisual. Visual, vosaltres, és veritat.
Bueno, escolta, fantàstic aquest viatge en el temps. Aviam, Cristian, tu, Cristian, em ve amb els seus temes.
Molt polèmic, aquest.
Diu, del moviment per reciclar el nostre pipí com a fertilitzant.
No, home, no, comencem amb l'altre.
Hòstia, però, perdó, és que em feu dir coses, però si aquí posa número 1.
No. Val?
De la gent que diu que és mamà o papà d'un gos o d'un gat.
Oi.
Mama o papa, jo diria, d'un gos o d'un gat.
Bàsicament, jo tenia una versió oficial. Jo crec...
No és cap d'aquests dos temes, el que vols ser?
Sí, és això. Jo crec que l'Anabel ho ha manipulat perquè era molt incorrecte. Us estic observant, eh?
Escolta'm, no em
que era les collonades que s'inventa la gent per les seves mascotes. Entre d'altres, dir que sóc mamà, sobretot mamàs. He vist, si aneu a Instagram, mamà d'un gos. O papà d'un gos o d'un gat. Però és que no és això només. Sabeu que jo sóc un amant dels animals.
Sí.
I gossos n'he tingut sempre... Però hi ha límits.
Yeah.
Hi ha límits. I hi ha límits perquè fa poc vaig veure un estudi. Sabeu que tenim un problema seriós a Europa i a Espanya en particular de caiguda de natalitat. No? És un problema, si no obrim, jo personalment sóc partidari de que la immigració sigui com més benvinguda millor. Tenir un problema de natalitat i aquest estudi deia que hi ha gent que substitueix l'absència de criatures per el mamà d'un gos, papà d'un gos, mamà d'un gat, o que és com es digui. Això dona peu a tractar el gos, gat, mascota com si fos una criatura. I he portat exemples.
Val. A veure.
Es posa seriós.
Sí, perquè és una cosa que, ostres, em sap greu perquè jo sóc el primer. Primer que jo crec que en el futur he dit que seria polèmic aquest. No
serà la meva.
D'entrada jo crec que d'aquí 20 anys, segons quines races de gos o quin tipus de gos, a les ciutats estarà prohibit, perquè és maltractament. Directament tenir un boiero de Berna, un gos gran, un pastor alemany en un pis, és una desgràcia per l'animal. Per molt que el treguis. Però ara entrem en... Molt bé. Inconscientment, en comptes de criatures, ara tractem l'animal com a la nostra criatura. Jo ho veig, per exemple, no veieu tots aquests gossets que surten al carrer vestits, que els hi posen jersellets?
No, perquè no passin fred.
És que és un gos, i no, a més a Barcelona.
Un gos té fred també, eh?
Per l'amor de Déu, però si a Barcelona, quina és la temperatura mínima que pot fer... a l'hivern i 10 8, graus...
No, però que no vas amb jersei, tu?
Sí, perquè és un gos i és pelut, ja.
Bueno, no tots són peluts, eh?
Bueno, l'altre dia, exemple.
Què?
Tinc uns coneguts que estan de viatge pel llac Constança, a Alemanya.
Sí.
I es troben una gelateria especialitzada en gelats per gossos.
De pinso.
No. Velo Ice. El gelat per gossos, i la publicitat em va enviar la foto, sense lactosa, sense sucre blanc. Gelat amb sabor d'arròs amb llet, especialment desenvolupat per gossos de tots els tamanys, vegà i sense gluten.
Molt bé.
Boníssim. Bueno, és un gran negoci.
És un gran negoci, perquè si dius... Ho respecto tot. Cap ni una, però mira...
Bueno... No em continc. A Barcelona, al carrer Sepúlveda, hi ha un lloc que és de menjar ecològic per gossos i gats, que et fa pastissos d'aniversari pel gos. A Jaén...
Estàs tocant un tema efectivament polèmic.
A Jaén he vist que hi ha una empresa que es diu Wani Yampi, que fa pastissos per a gossos també. Un en fa un de crocant, atenció, diu hipoal·lergènic per a les intoleràncies i al·lèrgies de l'animal. Aquí a la Roca del Vallès hi ha un aquapark per a gossos, que és una piscina gegant amb tobogans. Sí, jo hi he anat.
Amb tobogans?
Jo hi he anat, sí, amb tobogans.
I es llencen ells per voluntat pròpia? N'hi ha que...
Bueno, es deu corren per allà, vull dir, no és... I ara acabo amb una web del Piper on Tour, que és una web que té molt d'èxit, d'una família, suposo que és el gos, que fan recomanacions, com aquella vaig portar l'altre dia de noms d'animals, de gossos.
Sí.
També són uns particulars, doncs el que el fa TikToker o Instagramer, aquests, a part d'Instagram i tal, tenen la web Piper, que és el Gos on Tour. I fan això, consells per gaudir de les piscines per a gossos. Diu, abans d'anar-hi, aquestes recomanacions. Atenció, que recomanen aquests senyors que són experts en gossos. Estic traduint directament del castellà. Una exposició intensa i perllongada al sol també pot fer mal al gos. Busca llocs on hi hagi ombra per descansar i, en l'últim cas, festa, atenció, amb un protector solar per a gossos.
Ja. Yeah.
Més. He fet un silenci perquè la gent paeixi el que acabo de dir. Procura doncs, que el teu gosset...
Doncs mira que s'estan posant de moda les platges per gossos.
Sí, però bueno, la gaudeixes els dos. A l'aquapart de Roca del Vallès no gaudeixes perquè no et pots nedar tu, perquè és de profunditat molt baixa. A la platja almenys em puc banyar. Continuo. Procura que el teu gosset no passi més de 2 hores a l'aigua i revisa les seves pegulles. L'ideal és que no es banyi més de 15 minuts seguits per evitar que se li facin toves les pegulles i ungles i es facin ferides. Combina el bany amb el descans, com si fos un nen. No li donis de menjar just abans o durant el bany. Bueno, per favor. Quan surtis de la piscina, aclareix-li l'aigua amb aigua abundant dolça per eliminar el cloro. Seca-li bé les orelles, on és freqüent que apareixin fongs per l'aigua i la calor. S'ha acabat. Ja està. Volia parlar d'aquest tema des d'algú que a casa sempre ha tingut gossos, els adora... Això són collonades d'un nivell de...
Són negocis. Hi ha gent que sabent de la debilitat d'algunes persones respecte als seus gossos, doncs fan negoci.
Sí, l'empatia vers els animals és fonamental i ens fa millor com a societat i com a éssers vius, ho dic de veritat. Però els gossos i els gats no són substituts dels nens o de qui considerem.
Escolta, cadascú, no?
Mamà o papà de gos s'ha d'acabar. Així de clar.
Ja. I ara tira de perfils d'animals a les xarxes.
També tenen mamà d'un gos.
Tenen el seu propi... Com si tinguessin una personalitat...
Tu has vist gats que es passegen pel carrer? Gent que va passejant el gat pel carrer? Aquest és un tema que l'hem tocat aquí amb l'Agnès.
Sí, jo no.
Sí,
cada vegada en veig més. I vaig fer aquí un no s'ha parlat prou, que va ser polèmic, sobretot per l'Agnès, perquè vaig explicar que els gats són una de les principals fonts d'assassinat d'ocells. Perquè, clar, els deixes córrer i et van portant això que et porten d'obsequi ocellets, i és ple de gats aquest món. A la ciutat potser no en maten tants, però a les cases de camp te'n porten la tira. I a vegades espècies protegides.
Com I ja. rates no en porten, que n'hi ha unes quantes.
Mata també més ocells que rates.
Doncs veus, aquí s'equivoquen.
Sí, n'hi ha.
Estaria bé que matessin rates.
N'hi ha, ningú problema.
M'he enrotllat molt, oi?
No, està tot molt bé. Cris, no s'ha parlat prou de l'última tendència en mòbils.
Són els dumbphones. Dumb.
Ximple.
Sí. Correcte. A veure, són els telèfons que no tenen connexió a internet. Vale? És a dir, els Nokia de tota la vida, per entendre'ns, que no superen els 30 euros, que se'ls coneix com a dumb phones, que són telèfons, doncs això, per beneits, per tontos, no? I que només poden rebre trucades i missatges.
Això.
Correcte. Clar, no només el tema del ciberespionatge ha provocat que molta gent s'estigui replantejant tornar aquests telèfons, sinó que entre alguns joves amb ganes de recuperar el temps que perden a les xarxes socials, doncs també està triomfant. A banda que, atenció, la bateria dura més, qui els porta té un plus de modernó, a més, no hi ha risc de que te'ls robin, que és molt important, que deixin aquests telèfons calç.
Si et cau a terra no es trenca.
Oh, clar. Pensem que passem una mitjana de 3,8 hores enganxats a la pantalla del telèfon mòbil.
Quantes?
3,8 hores al dia enganxats a la pantalla del mòbil.
Més.
I més. Sí? Bueno, però s'està fent... Això és una mitjana dels que només miren pel matí...
Assumats, vol dir tots els minuts sumats. Val.
Sí. Llavors, clar, la majoria de persones que s'han passat als mòbils sense internet diuen que han guanyat qualitat de vida, que han millorat les seves relacions socials, que han estalviat a final de mes... I, doncs això que deia, doncs, que no tenen por que els robin. Pensem que l'any passat es van vendre més de 1.000 milions de telèfons sense connexió a internet. I que les cerques a Google per buscar informació sobre aquests telèfons han augmentat el darrer any un 89% respecte al 2008.
Interessant.
Sí.
És que, de veritat...
1.000 milions d'unitats?
És molt fort, eh? És fortíssim.
L'altre dia, no sé quin... Un editor, no diré el nom, va dir que hi haurà un moment que ens enfartarem dels mòbils aquests.
Clar,
en comptes d'evolucionar cap a això de tenir telèfons a la retina o no, al revés, que ens... Hi haurà un moment que a la merda els mòbils i smartphones.
Ens fan, de veritat, ens roben moltíssim temps. O sigui, tu pots tirar-te... molt de temps fent-li...
Clar, però no cal, no, és a dir, no cal tornar al Nokia, pues et treus l'aplicació que et fa rodar tant de temps.
No, això és impossible, Agnès, perquè llavors tens el WhatsApp i llavors tens el no sé què i després tens l'altra xarxa social.
És mono, és a dir, sí.
I després hi ha una cosa, l'altre dia parlava amb una companya que té fills adolescents i està molt preocupada perquè els seus fills estan tan acostumats als TikToks dels vídeos, que duren què? Que dura un vídeo de TikToks?
Que jo no tinc TikTok, eh?
Com que no tinc TikTok, no t'ho sé dir, però abans igual, 10, 20 segons,
15.
10-15.
Sí.
Tres pel·lis, diu, que van començar a veure i que els dos minuts deien, això és un rotllo. Llavors, o sigui, avui dia hi ha molt jovent que els tres minuts de pel·li, si no els hi, no tenen molts inputs que els distreguin, els avorreix. O sigui, no donen oportunitat a la pel·lícula perquè estan acostumats a que les coses duren molt poc.
Sí, és que a la força, el ritme de les aplicacions modifiquen la nostra capacitat de concentració.
Total.
Convençudíssima. Ho hem de deixar aquí, estimats.
No s'ha parlat prou, Chris. Que feia més d'un any que no veia el Christian. Ja.
Ostres.
Fa més d'un any.
Home, clar.
Perquè no coincidíeu.
Ara no coincidim en el dia. Estàs molt moreno.
Sí que ho està, fa bona cara.
Érem la millor parella, del...
Va. Vinga, érem, diu. Va, que vagi bé.
Adéu.
Vinga, Abel Caral, bona nit, què ens espera?
Hola, Agnès, bona nit. Demà tindrem temperatures molt semblants a les d'avui, per tant, calor clarament més moderada que no pas dies enrere. De fet, fa just una setmana, dimecres passat, arribàvem a 40-42 graus amb facilitat a l'interior de Catalunya, 43 fins i tot, i temperatures entorn dels 40 graus es van anar repetint uns quants dies. Doncs bé, l'estiu que ha començat amb calor més moderada, i avui com a molt 32-33 graus en alguns sectors de Ponent, de la Vall de l'Ebre. A la una al migdia, de fet, poques temperatures arribaven als 30 graus i en alguns sectors del país fins i tot rondàvem els 20. Demà, temperatures semblants a les d'avui, alguns ruixats dispersos poc importants a la costa i al prelitoral entre mig matí i l'hora de dinar, sense el rebombori i terrabastall que hem tingut avui, i a la tarda-vespre ja faci tempestes a la Catalunya central, poden progressar fins al prelitoral de les comarques de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, en molts casos a l'hora de la Revella ja hauran anat desapareixent, però cap al Pirineu i al Prepirineu duraran ben bé fins a mitjanit o una mica més aquestes precipitacions.
Gràcies, Abel. Ens acomiadem aquí. De seguida arriben els Altudiràs. Demà, no ho sé, de butxaca, de 2 de 9 a 9. Que vagi bé, bona nit, bona Revella.
M'encanta la rebetlla.
Però els petards m'espanten i la coca. És que sóc molt de salat.
Llavors, què t'encanta de la rebetlla?
24 de juny, sorteig de la grossa del divendres especial rebetlla. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
La testosterona és fonamental per l'home. Energisil Vigor, amb zinc, contribueix a mantenir les ganes i els nivells de testosterona. Ja ho saps, energia masculina. Energisil Vigor.
RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 en directe des de la Diada de Sant Joan a la plaça del Blat de Valls amb Xavi i Marí.
Torna la passió, els nervis, la rivalitat, la tradició, amb la colla vella i la colla joves, els rosats i els vermells. Tornem a Valls.
El 24 de juny a 1:15 del migdia, Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls, quilòmetre 0 del Mont Casteller.
Torna a l'ambient a plaça i també torna Castells a RAC 1.
Descàrrega!
Castells a RAC 1,
la més castellera.
10 anys,
tots som 1.
Descobreix l'aperitiu dels grans xefs amb Caviaroli Drops d'Albert Adrià i Gourmet La Vanguardia. Un pack que inclou 3 tipus de Caviaroli Drops: anxoves de l'escala, una taula de formatges cadí, salmó fresc Frolla, pa de sègol d'espiga blanca i 3 cerveses artesanals. L'aperitiu perfecte per tan sols 44 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.